Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb els titulars. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Els comerciants de Calella rifaran una panera solidària para los valientes.
Doncs avui Ràdio Calella Televisió pot avançar la iniciativa de l'associació Calella Centre Comercial per contribuir amb la campanya Para los Valientes, que té per objectiu construir un centre d'oncologia pediàtrica de referència mundial pel tractament i també la investigació d'aquesta malaltia rara. Un projecte liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu, que compta amb la col·laboració de la Fundació Leo Messi i l'Escola de Negocis IES. Els botiguers calellencs estan organitzant el sorteig d'una panera tan gran com es pugui pels vols de la Fira de Calella i l'Alt Maresme. Avui ens en parlarà Josep Maria Gallar, membre de la Junta dels Comerciants i un dels impulsors de la iniciativa.
El Centre d'Assistència Primària de Calella rebrà una assignació extraordinària de 114.554 euros del Departament de Salut.
Ho ha confirmat aquest dimarts el conseller Antoni Comín durant la presentació del nou sistema de repartiment de recursos per l'atenció primària de Catalunya. Avui en parlarem amb el president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, amb Albert Fernández Terricabres, que avui mateix ha assistit també a Barcelona a la presentació del Pla Nacional d'Urgències.
I del conjunt dels 30 municipis que tenen conveni amb el síndic de Greuges de Catalunya, Calella, el de Calella, l'Ajuntament, és el que respon més ràpidament.
El temps de resposta durant el 2016 va ser de 15 dies, així ho ha dit l'adjunt al síndic Jaume Saura. Segons ell, la xifra s'ha reduït considerablement, ja que el 2014 el consistori trigava 187 dies en donar resposta.
I avui dimecres es posa en marxa el segon trimestre de la programació de cinema de la Sala Mozart.
Ja es fa amb la pel·lícula Espanya en dues trinxeres, un llargmetratge documental que explica la Guerra Civil des de la distància històrica i amb una nova mirada que permet fer-ho com mai s'havia fet fins ara, en color. Des d'ara i fins al juny s'aniran alternant cada setmana films del cicle Gaudí amb el Cineclub de Fotofilm Calella.
Els comerciants de Calella volen fer un pas més enllà en la seva col·laboració i contribució en la lluita contra el càncer infantil, i ho fan després que aquesta onada solidària prengués força després que Ràdio Calella Televisió recollís el testimoni d'un parell de famílies vinculades a la ciutat que reben tractament a l'Hospital Infantil Sant Joan de Déu i participen en les campanyes per obtenir finançament per la investigació d'aquesta malaltia rara. L'última campanya és Para los Valientes, per la qual reben el suport del jugador del Barça, Leo Messi.
Ell va ser justament qui la setmana passada va fer el gest de pintar-se dues ratlles de guerra després de marcar un gol. Això va fer disparar les donacions per la campanya Para los Valientes, que té per objectiu la construcció d'un centre d'oncologia pediàtrica que, entre altres coses, oferirà tractament de radioteràpia amb protons. S'han recaptat més de 4 milions d'euros, però se'n necessiten com a mínim 26 milions més. En això estan els comerciants de Calella, volen aportar-hi el seu gra de sorra, que tots els veïns de la ciutat puguin fer-ho també, i sobretot conscienciar sobre la malaltia. Empenya també a que les institucions públiques facin una aposta real per la investigació. Més enllà de vendre les polseres Candela, de les quals també en van parlar aquí a Ràdio Calella Televisió amb Nieves Tejeda, una de les mares que és impulsora d'aquest projecte, els comerciants en volen fer una de grossa, tan grossa com la panera de productes donats per les botigues de la ciutat i que, en principi, volen sortejar per Festa Major i Fira.
Doncs sí, avui per explicar-nos-ho ha vingut a Ràdio Calella Televisió en Josep Maria Gallar, que és membre de la Junta de Calella Centre Comercial. Bon dia.
Bon dia.
Vosaltres vau conèixer els testimonis d'en Jordi Bosch i de la Nieves Tejeda, d'aquestes dues famílies de Calella, i vau decidir que s'havia de fer alguna cosa més, no?
Sí, tot va venir una mica fruit d'una conversa, informal amb l'Alfred Lleuri, de la papereria Roger, i em va fer aquest comentari, i bé, jo de seguida hi vaig veure una possibilitat de poder fer una cosa bastant significativa i maca. I fruit d'això, doncs, ho vaig traspassar a la Junta. La Junta va veure amb molt bons ulls, també. I molt bé, aquí estem. I ens hem començat a organitzar, hem fet un grupet de treball en el qual hi tenim també la Nieves Tejeda i en Jordi Bosch en aquest grup, que col·laboraran també amb el que faci falta per aquest projecte. I bé, ja estem arrencant i hem fet l'entrega de la campanya en els comerciants. També ho hem fet extensiu a altres entitats del poble, com l'associació turística, i també volem fer-ho amb un segon pas amb alguna entitat esportiva, a veure si també, pues, o cultural, sí, a veure si també volen participar-hi. La qüestió és fer-los partícips a tots.
Sí, perquè la idea és fer una mega panera, una com més gran possible de productes que siguin donats per les botigues, en principi, però no sé si també us obriu a altres empreses que siguin associades o no en els comerciants, altres particulars, no sé com perquè potser el conèixer aquesta notícia hi haurà molta gent que s'us adreçarà. No sé fins on poseu els límits, vosaltres.
A veure, els límits, tot el que siguin aportacions, benvingudes seran. Inclús no només estar en posar-ho a nivell de l'associació, que qualsevol comerç de Calella o establiment comercial o empresa vulgui fer aquesta col·laboració, benvinguda serà. La prova està que volem també fer un número de compte corrent, en el qual també, si algú vol fer alguna petita donació durant aquest temps, part d'aquests diners també seran, en un moment donat, si escau, fer la panera més gran, o bé, si queda algun remanent d'aquests diners, doncs també s'integraran dintre de la recol·lecta per fer la donació a l'hospital.
Quan fareu el sorteig? Teniu ja calendari? Com...
Sí, el sorteig el volem fer coincidint amb la fira. A més, ha sigut tot molt casual, però els tempos ens venen bastant a favor, perquè la conversa aquesta amb l'Alfred la vàrem tenir cap a finals de març, i pues bé, pues tenim 2 mesos i mig perquè volem engegar la campanya de 15 de juny a 15 de setembre, i amb aquests 2 mesos i mig ens ha vingut bastant bé, perquè tindrem un ventall de temps important per preparar bé la campanya.
No sé com penseu que serà aquesta panera, si realment serà una mega panera i ja teniu en previsió tenir algun tipus de magatzem per començar a guardar les coses que us puguin donar.
Bueno, aquí ha entrat una mica la col·laboració de l'Ajuntament, que també ens ha fet una mica d'espai. Sembla ser que serà l'espai mercat, que es podrà veure aquesta panera, i també ens donaran un estand perquè a la fira la tinguem exposada.
I sabeu ja quants tiquets posareu a vendre? No sé si això dependrà de com sigui de gran la panera, però clar, en funció del nombre de tiquets i el preu que els vengueu, ja sabrem més o menys per on anirà la recaptació.
A dia d'avui no t'ho puc dir exactament quants talonaris farem. Jo, la veritat, a nivell personal soc una mica optimista, perquè crec que és una cosa que, a part de l'acció solidària que es vol portar a terme, jo crec que és posar Calella en un mapa que crec que avui en dia sensibilitza tothom, no? El tema solidari.
De fet, la resposta als calellencs és sempre solidària, no? Sempre hi respon la gent.
Home, sí, hi ha antecedents, com per exemple la Marató i altres accions que se fan. La veritat és que els resultats són bons, i crec que, doncs, en aquests 3 mesos creiem que podem fer una campanada maca.
L'objectiu final és que es pugui construir aquest centre d'oncologia pediàtrica al Sant Joan de Déu, amb aquesta iniciativa tant de l'hospital com també d'IES i de la Fundació Leo Messi. Vosaltres, tu, que ara comentaves que esteu en el grup de treball, també hi heu incorporat el Jordi Bosch i la Nieves Tejeda, però vosaltres heu donat a conèixer la vostra iniciativa justament a l'Hospital Sant Joan de Déu, el vau anar a visitar.
Sí, sí, sí.
Què ens pots explicar del que diuen ells sobre aquest projecte, de la importància d'aquest projecte?
No, ells de seguida vam fer el contacte amb ells. Jo vaig tenir la prèvia reunió amb la Junta aquella nit mateix, estava a casa i vaig fer contacte amb ells. Automàticament, l'endemà de matí, em va trucar la Pepi Casas, que és una de les responsables de la Fundació, i sí, ho vam veure amb molt bons ulls, vàrem quedar amb l'Alfred i vàrem anar-hi tots dos, i bé, la veritat és que l'atenció va ser molt bona i ho vam veure amb molt bons ulls.
I com us expliquen ells que aquest centre d'oncologia pediàtrica pot canviar de manera important o substancial tant el tractament com també la investigació del càncer infantil, que és una malaltia totalment desconeguda?
Home, primerament, de tothom és sabut que l'Hospital Sant Joan de Déu és un hospital ja pioner en el món del tractament del càncer infantil, no? I la prova està que ells, pues, a nivell de què volen ampliar i volen fer aquest Pediatric Cancer Center, i volen també, pues, volen fer la inversió també amb la màquina de teràpia, de radioteràpia de protons. Ens va dir que actualment hi ha molt poques màquines al món que facin això. Vull dir, aquest projecte del Pediatric Cancer Center no s'acaba amb la construcció del centre, vull dir, s'acabarà quan es pugui comprar la màquina, i la instal·lació de fer el Pediatric Cancer Center són 30 milions d'euros i la màquina en són 30 milions més, que al final estem, resumides comptes, són 60 milions d'euros aquesta inversió. I nosaltres intentarem aportar el nostre granet de sorra.
Perquè ara mateix els nanos que necessiten aquest tipus de radioteràpia, sobretot en casos de tumors cerebrals, han de viatjar a l'estranger.
Segons ens ho explicava Pepi, a dia d'avui la teràpia de protons ells l'estan fent a Alemanya. Tenen concertat amb un centre alemany i estan fent aquesta teràpia a Alemanya, els pacients que estan que depenen de Sant Joan de Déu.
Doncs Josep Maria, gràcies avui per haver-nos acompanyat i molt estarem molt pendents de la iniciativa.
No, i tant, i des d'aquí avui espero anar tot el teixit empresarial i comercial del poble a que puguem fer-ne una de ben grossa.
Gràcies.
A vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El Centre d'Assistència Primària de Calella al CAP rebrà una assignació extraordinària de 114.554 euros del Departament de Salut per aquest any.
Durant la presentació ahir dimarts del nou model d'assignació de recursos per l'atenció primària a Catalunya, el conseller de Salut, Antoni Comín, va indicar que els diners es destinaran bàsicament al reforç del personal, tot i que també per fer un impuls de la salut comunitària. En tot cas, seran els responsables de cada CAP els que decidiran, en funció de les seves necessitats, el nombre i perfil dels professionals que incorporaran. El conjunt del Maresme rebrà 1,3 milions d'euros d'aquest pla, que té en compte diferents indicadors socials del territori. L'objectiu final és millorar el servei que es presta a l'usuari, tal com remarcava ahir el conseller Comín. Els CAPs que reben l'ajuda màxima, 200.000 euros, són els de Pineda, Tordera i Malgrat.
I avui el president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Albert Fernández Terricabres, ha mantingut fa poca estona una trobada a Barcelona amb el conseller de Salut, amb Antoni Comín, emmarcada en aquest cas també en el Pla Nacional d'Urgències. Senyor Fernández Terricabres, bon dia.
Bon dia.
Té bones notícies per l'Hospital de Calella?
La notícia d'aquesta assignació econòmica pel cap de Calella i per altres caps del Maresme és ja una bona notícia, doncs ens permet dotar-los de més personal. Hem d'analitzar quines són les prioritats i això evidentment és una bona notícia. D'urgències és un tema que encara estem parlant. Avui s'ha presentat el pla d'urgències per tota Catalunya amb les prioritats i òbviament nosaltres a l'Hospital de Calella i a la Corporació doncs l'hem de treballar i també hem de seguir dialogant aviam com solucionar el més aviat possible tota la problemàtica que tenim a urgències. Una de les potencials solucions, com ja sempre hem dit, és la alliberació de 600 metres quadrats que en aquest moment ocupa Salut Mental i que sembla imminent, i això ens permetria dotar l'hospital de més llits, amb la qual cosa espongerien bastant urgències, i això jo crec que en els propers mesos es pot aconseguir.
Ara, perquè vostè feia referència a aquesta alliberació de llits de Salut Mental, no sé si això, com ho gestionaran perquè no afecti justament a l'atenció que es dona als malalts mentals?
No, òbviament, la idea és que els despatxos que ara ocupa Salut Mental trobin una altra ubicació fora de l'Hospital d'Aguts i precisament per això s'està endarrerint una mica aquesta acció fins que puguin sortir a un lloc que puguin atendre a aquests pacients amb qualitat.
En tot cas, ressaltava com a molt bona notícia aquesta assignació extraordinària de 114.554 euros. En aquest cas, parlem a nivell local pel CAP de Calella. No sé si han fet el càlcul de, en el cas de que es destinin a reforçar el personal, quantes contractacions donarien per quantes contractacions donarien aquests diners i en tot cas si serien contractacions immediates i pensant doncs l'atenció que es genera cada estiu aquí a la ciutat.
Bé, encara no ho hem fet, aquesta és una notícia que diguem que es va decidir ahir, o va sortir publicada ahir. Ara nosaltres començarem a treballar, però evidentment el més aviat possible, després d'aquests petits dies de festa de Setmana Santa, per prendre les mesures que siguin millors de cara a millorar l'atenció del que és el cap de Calilla.
Hem de destacar que també hi ha un altre centre de la corporació que gestiona la Corporació de Salut del Maresme de Selva. El cap de Malgrat de Mar també rep ajudes, en aquest cas és el topall màxim, 200.000 euros. Això representa un respir econòmic per la corporació?
Home, per la corporació amb el seu conjunt no, perquè estem parlant d'una organització que té uns ingressos d'aproximadament 100 milions i al final aquestes quantitats són petites, però òbviament sí que contribueixen a doncs, aquestes contractacions que podem fer per atendre millor. Jo crec que al final no és una gran bona notícia, però sí que és una petita bona notícia que si tinguéssim diverses d'aquestes, evidentment, doncs aconseguiríem una gran millora. Però, de totes maneres, vull remarcar que al final això ens ha d'ajudar a tenir millor atenció als CAPs i també a tenir menys derivacions al que és l'Hospital de Calilla.
Doncs avui hem parlat amb el president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, amb Albert Fernández Terricabra, sobre aquesta ajuda extraordinària que arribarà al cap de Calella de 114.000 euros, una mica més de 114.000 euros. Senyor Fernández Terricabras, gràcies per atendre avui la trucada de Ràdio Calella.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Del conjunt dels 30 municipis que tenen conveni amb el síndic de Greuges de Catalunya, Calella és el que respon més ràpid.
El temps de resposta del consistori calellenc va ser durant el 2016 de 15 dies, així ho ha dit l'adjunt al síndic de Catalunya, Jaume Saura. Segons ell, la xifra s'ha reduït considerablement, ja que el 2014 el consistori trigava 187 dies en donar resposta.
A Calella hem fet un petit estudi i hem vist que és la de totes les dels 30 municipis amb què tenim conveni és la que té uns temps de resposta més ràpids. Aquest any han sigut només 15 dies, sumant tots la tramitació de totes les parts de l'expedient, és a dir, sumant la resposta a la petició inicial d'informació i després, si arriba a haver-hi una resolució, doncs el temps de resposta a si s'accepta o no s'accepta. Realment són terminis molt curts, han millorat moltíssim.
S'haurà destacat el balanç d'actuacions del 2016. Ha dit que s'han presentat 4 queixes adreçades a l'Ajuntament, bàsicament per temes que afecten el medi ambient, com per exemple els sorolls en zones d'oci i també la infància. Pel que fa a les queixes adreçades a altres administracions, des de Calella el síndic va rebre 24, la majoria per la Generalitat i temes vinculats a salut, serveis socials i també tributs.
Queixes que tenim identificades l'origen, hi ha 24 que han arribat al 2016 de ciutadans o ciutadanes de Calella, adreçades sobretot a la Generalitat, més de la meitat d'aquestes van a la Generalitat, també a altres municipis de Catalunya, i la majoria de queixes, d'aquestes 24, 14, són d'àmbit social. 4 són d'àmbit d'infància, 5 de salut, 5 sobre serveis socials, és el tema principal.
L'adjunt al síndic ha tornat a insistir que per una ciutat com Calella, amb menys de 20.000 habitants, no cal una figura del defensor local del ciutadà. Tot i això, l'Ajuntament finalment el crearà i hi haurà una bona comunicació i entesa, tal com ara es produeix amb el consistori.
L'alternativa existeix, que és el defensor local. Nosaltres creiem que en una població com Calella, que són menys de 20.000 habitants, és una despesa una mica excessiva. I que la feina de fer el seguiment de les queixes i consultes la podem fer des d'aquí, insisteixo, garantint aquesta major presencialitat.
Per aquest 2017 s'han previst 2 visites de l'equip del síndic aquí a la nostra ciutat.
I continuem parlant del síndic de Greuges, en aquest cas perquè ha instat a l'Ajuntament d'Arenys de Mar a netejar sense més demora l'abocador il·legal que hi ha des de fa 15 anys a tocar de la riera del Torrambó i on s'hi acumulen més de 5.000 pneumàtics vells.
Segons el síndic, en tot aquest temps el consistori no ha exercit les seves competències amb el rigor i la responsabilitat que requereix la situació. Ara, l'Ajuntament es planteja actuar-hi subsidiàriament, però encara no hi ha data per la intervenció. En cas que l'Ajuntament hi actuï, reclamarà als hereus l'import dels treballs de retirada i destrucció dels pneumàtics del terreny, que es calcula que serà d'entre 60.000 i 80.000 euros.
I de seguida parlem del cinema amb la secció habitual del Festimatge, però abans us diem que avui dimecres es posa en marxa el segon trimestre de la programació de cinema de la Sala Mozart amb la pel·lícula Espanya en dues trinxeres, un llargmetratge documental que explica la Guerra Civil des de la distància històrica i amb una nova mirada que permet fer-ho com mai s'havia fet fins ara, que és en color.
La programació de cinema d'aquest segon trimestre es completa amb el Cineclub, que organitza Fotofilm Calella. Després d'Espanya en dues trinxeres, la pròxima projecció serà el dijous 27 d'abril amb el passi de Gemma Boveri, una comèdia francesa dirigida per Anne Fontaine. Per la pantalla calellenca també es podrà veure a Monster Calls, dins el cicle Gaudí, també de Tribe, Incerta Glòria i Carol. Durant la primera convocatòria del cicle Gaudí es van atreure 6.106 espectadors al conjunt de poblacions que es van adherir al projecte.
57.9 FM, InLingua, inscripcions obertes en els mòduls formatius i en el certificat de professionalitat. En els mòduls formatius, operacions auxiliars amb les TIC i ofimàtica, i en el certificat de professionalitat, operacions auxiliars de serveis administratius i generals. InLingua, inscripcions obertes en els mòduls formatius i en el certificat de professionalitat. Inici immediat. Places limitades.
InLingua, carrer Bruguera 275, Calella, o visita el web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
facebook.com/radiocalella. Twitter, @radiocalellatv.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril, amb Marta Hernández.
Hola, amics, i benvinguts a aquest especial Festimatge 2017. Les activitats d'avui tornen a centrar-se en les projeccions de curtmetratges del 23è Trofeu Torretes de Curtmetratges. L'Ajuntament Vell tornarà a acollir les projeccions d'avui en dues noves sessions d'hora i mitja, una a les 7 de la tarda i una de nit a 9:45. Es podran veure 6 curtmetratges en cada sessió. La sessió de la tarda ofereix 5 curtmetratges d'argument. Leica Story, de Raúl Mancilla, protagonitzat per Marc Chardin i Pedro Casablanc, obren aquesta sessió. En Robert, un corresponsal de guerra americà, en meitat d'una crisi existencial, arriba a un petit poble andalús poc després de la Guerra Civil Espanyola.
Hola, buenas tardes.
A la panadería.
Disculpe, he llamado a la puerta de al lado y nadie me contesta.
¿En el 7?
Sí, sí, sí. Mire, busco a una mujer morena, como así de alta.
Hace años que no vive nadie en esa casa.
Pero ayer vi entrar a una mujer por esa puerta.
El segon curt d'argument es titula Estribillo, de César Tormo, protagonitzat per Ada Tormo i el mateix César Tormo. Un adolescent assaja una cançó a la seva habitació. El seu pare entra i discuteix amb ella, obligant-la a fer la seva cançó com ell pensa que ha de fer-se. Però ella vol fer-la a la seva manera. Susana Casares ens presenta La invitació, protagonitzat per Patricia Arbues i Teresa Soria. Un dia al col·legi, la Sílvia es veurà en el compromís de convidar a diverses companyes de la seva classe a dormir a casa seva. Però ella no té el que les seves amigues anomenarien casa. El següent curt d'aquesta nit és Behind, d'Àngel Gómez, protagonitzat per Macarena Gómez i Lou Fleming. És un drama fantàstic de ciència-ficció. Ariane, obsessionada amb la idea que el seu bebè caigui en mans del seu exmarit, coneix durant un aniversari infantil a Leonor, una misteriosa velleta que li diu estar veient un home d'aspecte terrorífic enganxat a la seva esquena. Espantada, tornarà a casa seva juntament amb el seu bebè, on viurà una nit d'autèntic malson.
Perdone, no he tenido un buen día, así que si no importa.
¿Sabes esa sensación de estar sola en casa y sentir que ahí hay alguien más contigo? Yo sé bien lo que es eso.
¿Quién es usted?
Es difícil de explicar, pero creo que debes saberlo. Tienes un hombre pegado a la espalda.
¿Es una broma?
Está detrás de ti y no le gusta que nadie se te acerque.
El darrer curt de la tarda és Sprint al passado, de Selkin Fedor, protagonitzat per George Prosalovsky, Alexander Slastin i Selkin Fedor. Sprint al passado ens explica que no es pot comprar un bitllet per anar fins allà i anar en qualsevol moment, perquè no hi ha trens que vagin fins allà. És el nostre passat i només podem reviure la nostra memòria i no podem corregir res. El que va passar, va passar. La sessió de la tarda es tancarà amb el documental The Perfect Protein, de Caterina Barjan i Jorge Martínez. La sessió de la nit començarà amb el curt de Javier Marco, Classmate, protagonitzat per Jimmy Sau i Melina Matthews. Dos antics companys d'escola es troben en un autobús. Ella és enginyera i està casada i ell viu al carrer.
You really don't remember me?
No.
I'm John. John.
No.
Sorry. Hey, we went to school together. John McMillan.
I'm sorry. I think you got the wrong
Johnny. Guy. From school, John.
Hot Chicks de Rooks Juliet segueix la programació de la nit. Està protagonitzat per Lux Gloriux, Daniela Oro i Víctor Bocart. Els protagonistes són dos joves estudiants de 20 anys en busca de noves experiències. El món d'internet i amagar-se sota noves identitats els hi donarà aquesta oportunitat. Però el control de la situació s'escapa ràpidament. Sergio Juarros ens presenta Actores de reparto, protagonitzat per Josué Angalo i Miriam Martín. Tres germans han de decidir qui rep l'herència del seu pare, qui va estipular en vídeo que no volia que fos fraccionada. La Carme vol muntar una empresa familiar. En Lluís la vol tota per ell. I l'Abel només vol que els seus germans no discuteixin.
¿Qué 400 euros?
Sí, cada vez que me ingresan la pensión de invalidez, yo se la doy a Lluís para su empresa.
¿Y el accidente fue hace...?
¿Y tú cómo sabes eso? ¿Quién te lo ha dicho?
Lluís, ¿llevas 10 años estafándole a tu hermano su dinero?
¡Hala! Exagerada.
El darrer curt d'argument de la nit és Juliet, de Marc i Henri Boulier, protagonitzat per Bruno Puzzulo. En un futur proper, la companyia CIT llença Juliet 1, la primera generació d'éssers humans sintètics destinats a donar plaer. Però a mesura que la tecnologia evoluciona i els nous estils venen i van, es fa més difícil per la humanitat trobar-los al seu lloc. El documental de la sessió de nit és Primavera Rosa en México, de Mario Vela. I completa la programació de la tarda el curt d'animació Donde yo vivo, de Gerardo de la Fuente, un habitual del Fastimatge que ja ha guanyat diversos premis. En aquest curt, que versa sobre els drets humans, el protagonista ens presenta el món on ell viu. Les projeccions tindran lloc a l'Ajuntament Vell a les 7 de la tarda i a 9:45 de la nit. Si encara no teniu el vostre carnet del Fastimatge, no us desanimeu. Encara sou a temps de demanar-lo i participar en el sorteig d'una nit d'hotel per a dues persones a un vila rural. Com fer-ho? Molt senzill. Cada vegada que participeu en una de les activitats del Fastimatge, heu de demanar que us posin el segell de l'activitat. Entre totes les persones que tinguin un carnet amb més de 10 segells, el dia 23 d'abril, durant l'acte de cloenda, es farà un sorteig d'una nit d'hotel per a dues persones a un vila rural per gentilesa de Cers. Teniu una altra manera de guanyar una nit d'hotel per a dues persones a un vila rural, penjant les vostres fotografies vinculades al Fastimatge a Instagram amb el hashtag Fastimatge2017. La millor fotografia de totes les participants serà la guanyadora, que es donarà a conèixer en l'acte de cloenda del festival el dia 23 d'abril a la Sala Mozart. Per consultar el calendari d'activitats i conèixer més detalls de les mateixes, podeu visitar la web www.fastimatge.org.
Fastimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril.
I tanquem l'informatiu amb la previsió del temps que ens acosta Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Continuarem avui amb una situació meteorològica molt tranquil·la, sense complicacions. Domini del sol a tota la comarca, encara potser amb algun nuvolet baix, poc important, i amb vents que bufaran molt fluixos de mar cap a terra del sector sud-est. La situació marítima, per tant, estarà molt tranquil·la, marejada, com a molt lleuger marejol al llarg d'aquesta tarda i poca cosa més a destacar. Les temperatures un pèl més baixes. Avui les màximes creiem que no passaran dels 20 graus. Recordem que ahir, en alguns punts del Maresme, cap a la zona de Can Massuet del Far, a Dosrius, es va arribar a una màxima de 24. Per tant, les temperatures avui una mica més baixes, tot i així continuaran molt suaus. Demà es mantindrà l'ambient assolellat i, a diferència d'avui, les temperatures pujaran amb vents que continuaran fluixos de garbí durant la tarda i amb una situació marítima que es mantindrà tranquil·la.
Marxem. A partir d'ara arriben les notícies en xarxa edició migdia i més notícies locals a partir de 7:45 amb Marc Mir a l'Infovespre. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.